Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 5 d'abril del 2026, diumenge de Pasqua, diumenge de Resurrecció, convençut de la seva fe divina, Donald Trump continua fidel a les seves amenaces i aquestes últimes hores s'ha encarregat de recordar a l'Iran que l'ultimàtum per reobrir l'estat d'Hormuz s'acaba dilluns. Si no hi ha acord, l'infern caurà sobre Teheran, i intimidava el president nord-americà ahir des de les seves xarxes. No per l'autoritat de Déu, però sí per la confiança que els ciutadans dels Estats Units van dipositar-li. Trump continua convençut que va ressuscitar el tercer dia, en el seu cas la crucifixió, ben bé podria haver estat el cas Epstein, la condemna per pagar el silenci de l'exactriu porno Stormy Daniels o la sala al Congrés que ell mateix va promoure després de perdre les eleccions. Però res de tot això va acabar amb l'incombustible Donald Trump, ara que precisament el que més li preocupa és l'increment del preu de la gasolina per culpa d'una guerra que ell mateix ha començat. Avui al suplement ens fixarem en una notícia que dona ales als nostres pitjors temors i confirma que anem enrere com els crancs. Alemanya acaba de prohibir als homes d'entre 17 i 45 anys marxar fora del país durant més de 3 mesos sense permís de l'exèrcit. Una mesura que s'emmarca dins del pla del país germànic per reforçar els efectius militars i formar més soldats en cas que sigui necessari. La notícia confirma el clima bèl·lic en el qual s'ha instal·lat aquests últims mesos al planeta i ens planteja inevitablement la pregunta: i a casa nostra què? Hi haurà algú que s'atrevirà a desenterrar aquell pacte del Majestic que Aznar i Pujol van subscriure l'any 1996 per suprimir el servei militar obligatori a canvi de la investidura dels populars? Ens pensàvem que les batalletes de la mili eren anècdotes carques de les generacions que ens precedien, però hi ha algú que s'aventuri a assegurar que els nostres fills no faran el servei militar, veient el panorama? Malauradament, la resposta només la té el Déu Taronja. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
Els Estats Units rescaten amb vida el militar nord-americà desaparegut en l'avió que fa 2 dies va abatre l'Iran.
Està ferit, però és viu, segons ha confirmat fa uns minuts el mateix Donald Trump en un missatge a la seva xarxa social. També fa ben poca estona, però mitjans iranians expliquen que Teheran hauria abatut un altre avió nord-americà durant el rescat.
Avui comença l'operació tornada de les vacances de Setmana Santa.
Trànsit preveu que serà esglaonada. Aquesta tarda es posaran 2 carrils addicionals de retorn a Barcelona per la P7 i es restringirà la circulació als camions en aquesta via a partir de les 5 i fins les 8 del vespre.
Un estudi liderat per l'Hospital Clínic demostra que la mortalitat de les persones que tenen trastorn bipolar es redueix a la meitat si es mediquen amb liti de manera constant.
L'estudi es va fer entre els anys 2010 i 2019 amb 15.000 persones amb aquest trastorn. Es calcula que almenys un 2,6% de la població té trastorn bipolar.
Les mones de xocolata mantenen els preus de l'any passat i encara no es beneficien de la baixada del preu del cacau.
Aquesta matèria primera s'havia encarit molt als últims 2 anys perquè la sequera n'havia reduït les collites i n'hi havia escassetat. Ara la pluja a l'Àfrica Occidental ha provocat un superàvit de producció que ha fet caure el preu del cacau.
Pedri toca cap a Cancelo, situat com a extrem. Cancelo prova de retallar, entra dins àrea, col·loca la pilota a la cama dreta. Atenció, pot Federer fer la rematada, la treu Musso, la rematada...
Mira!
El Barça amplia l'avantatge respecte al Madrid a la Lliga. Ara té 7 punts més després de la victòria al Metropolitano per 1-2 amb un gol de Lewandowski.
Compte que la té Munici a l'interior de l'àrea. Munici, xut de Munici, gol, gol, gol!
I gràcies a la derrota del Madrid al camp del Mallorca per 2-1 amb un gol de Munici al descompte, Albert Benet.
Al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid es va avançar amb un gol de Giuliano al minut 39 a la primera part, però Rashford de seguida al 42, just abans del descans, i Lewandowski ja al final al 87 van donar la victòria.
Un partit tens amb l'expulsió de Nico González a l'Atlètic de Madrid, mentre que el Bar li va perdonar l'expulsió a Gerard Martín. La nota negativa van ser les lesions d'Araujo i Bernal.
L'uruguaià va demanar el canvi abans del descans per molèsties musculars i Bernal a la segona part, possible esquins al turmell. Això abans del partit de dimecres a la Champions al Camp Nou, també amb l'Atlètic de Madrid.
Mentrestant, l'Espanyol allarga la ratxa de partits sense guanyar, però aquesta vegada amb un empat que deixa un bon regust de boca al camp del Betis.
Un empat a 0 on Dimitrovic i el travesser van evitar una derrota.
Tomàs Molina, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Tomàs, quin temps ens espera avui? Perquè ens han promès sol i, bàsicament, primavera per aquests dies, eh?
Primavera avançada, perquè avui les màximes arribaran fins als 26, 27 i potser veurem algun 28, és a dir, que l'ambient serà molt càlid a migdia. Aquestes primeres hores l'ambient és relativament fresc, però no pas massa. En un dia, ja ho dius, que serà majoritàriament assolellat. Hi ha aquests intervals en núvols més importants a les comarques de les Terres de l'Ebre, sobretot el Montsià, el Baix Ebre, amb alguna boira també en aquest sector, i a la tarda seguirà fent sol. De fet, avui serà un dia de sol, però amb alguna gotellada que apareixerà sobretot cap al Ripollès, no, perdó, a les zones més altes del Ripollès, potser també alguna àrea de Cerdanya i el Principat d'Andorra. Però fora d'això, avui, i de fet bona part d'aquesta setmana, seguirem parlant de sol i de temperatures molt suaus. Ara mateix a Girona 5 graus i a Viella 7.
Avui el suplement...
Avui el suplement, tertúlia amb Marta Monfort, Eduard Voltas i Núria Oriols. Jordi Puntí s'hi suma per dir-hi la seva sobre el Barça. A les 10 parlem de mones amb els xocolaters Lluc Crusellas i Oriol Balaguer, que a aquesta hora deuen estar ja ben bé dempeus preparant tot el que els padrins aniran recollint al llarg de la jornada d'avui i de demà. Avui que conversem amb una de les actrius més enormes d'aquest país és Ariadna Gil, amb una trajectòria llarguíssima de cine i de teatre aquests dies al Heartbreak Hotel de Barcelona. Avui, Ariadna Gil, al suplement. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Avui que també a l'eclipsi del suplement, les nits del periodista Sergi Mas. La Marta Ferrer i la Rosa Rodón ens portaran les recomanacions gastronòmiques i culturals per la tarda de diumenge, i el Roger Mas i el David Caravent posaran el punt final musical al programa amb el seu Demà ho deixo. 7 i 7.
L'informatiu del suplement.
Els Estats Units han rescatat amb vida el militar nord-americà desaparegut en l'avió que fa dos dies va abatre l'Iran. El pilot està ferit, però s'hi estalvi, segons ha confirmat fa uns minuts el mateix Donald Trump en un missatge a la seva xarxa social en què ha tret pit de l'operació militar d'aquesta nit a les muntanyes de l'Iran. També fa ben poca estona, però mitjans iranians expliquen que Teheran hauria abatut un altre avió nord-americà durant el rescat. Pendents de com avança tot plegat, a aquesta hora podem dir que l'Iran ha rebutjat l'ultimàtum de Donald Trump.
Ahir el president nord-americà va recordar a Teheran que li queden 48 hores per reobrir l'estret d'Hormuz sota l'amenaça de desencadenar un infern. Però Teheran se'n desentén. Aquesta matinada ha bombardejat Israel, Kuwait, els Emirats i també a Bahrein. El Líban, el principal pas fronterer amb Síria, ha tancat després que Israel hagi anunciat un atac imminent l'endemà d'una jornada d'intensos bombardejos.
Efectivament, tot això, mentrestant, front comú de 5 socis europeus, entre els quals Espanya, per demanar un impost als beneficis extraordinaris de les empreses energètiques per la guerra a l'Orient Mitjà. Consideren que l'encariment de l'energia no l'han de suportar només consumidors i contribuents i exigeixen que les multinacionals assumeixin la seva part de responsabilitat, Alba Gil.
Els ministres d'Economia d'Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria han fet arribar una carta al comissari europeu del clima, Bobka Hoekstra, en què demanen que es creï un nou impost per gravar els beneficis sobrevinguts de les companyies energètiques arran de la guerra. Creuen que l'encariment de l'energia s'ha de distribuir de manera equitativa, que no pot ser que el pes caigui només sobre consumidors i contribuents. Els 5 estats proposen un impost solidari i temporal, similar al que es va posar en marxa el 2022 arran de la invasió russa d'Ucraïna. I volen que aquesta vegada es tingui en compte els guanys de les petrolieres obtinguts a l'estranger. Asseguren que aquest instrument ajudaria a contenir l'augment de la inflació sense haver de modificar els pressupostos i enviaria un missatge clar d'unitat estratègica.
Gràcies, Alba. El sector aeri és un dels que ha rebut de manera més directa l'impacte de l'increment del preu del petroli. L'encariment del combustible i la possibilitat que hi hagi escassetat fa que algunes companyies europees comencin a plantejar-se la supressió de vols o rutes.
Per exemple, companyies com la irlandesa Ryanair o l'alemanya Lufthansa ja han plantejat la possibilitat de retallar l'oferta de vols de cara als propers mesos si el conflicte a l'Orient Mitjà s'allarga. La catalana Volotea ja ha retallat rutes aquest mes d'abril. El divulgador aeronàutic i comandant d'Airbus A320, Eric Besora, assegura a 3Cat Info que entra dins la lògica de les companyies aèries aquest replantejament dels plans pels pròxims mesos. També explica que per ara els bitllets d'avió no s'han encarit, però apunta que tot pot canviar si el conflicte s'allarga.
La majoria de companyies tenen el que es diu cobertures de combustible, que el que fan és, bàsicament, comprar el combustible a uns mesos vista. Els preus pot ser que pugin una miqueta perquè les companyies tinguin al cap que els pujarà el cost de combustible en el futur.
Besora recomana a les persones que aquest estiu vulguin viatjar al sud-est asiàtic que busquin rutes directes i evitin passar per zones com Dubai i Doha.
Encara pel que fa als avions, demà hi ha convocada una nova jornada de vaga del personal de terra a l'aeroport del Prat en un dels dies de amb més activitat, amb més d'un miler de vols programats. En concret, fa vaga la companyia Ground Force, que fa el servei de terra de diverses aerolínies. Els sindicats asseguren que la participació és molt alta, malgrat que consideren que uns serveis mínims del 80% són un abús.
A l'aeroport del Prat, la primera setmana de vaga ha deixat més de 2.000 maletes a terra. També hi ha hagut cues als taulells de facturació de la TU. La companyia Ground Force presta serveis a Air Europa, Lufthansa i Air France, entre d'altres, i opera una dotzena d'aeroports en el conjunt d'Espanya. Els sindicats han convocat vaga indefinida cada dilluns, dimecres i divendres en diverses franges horàries, de 5 a 7 del matí, d'11 del matí a 5 de la tarda i de les 10 del vespre a les 12 de la nit. Aena recomana als viatgers que vagin amb temps a l'aeroport.
Els bombers demanen prudència, planificar les rutes i consultar la previsió del temps si es té previst fer activitats al medi natural en aquesta recta final de les vacances de Setmana Santa.
Després de rescatar 16 persones divendres, ahir els bombers en van haver de rescatar 10 més. El cas més greu va ser el d'un escalador que havia caigut d'uns 20 metres d'altura als Estrets d'Arnes, a la Terra Alta, i que va haver de ser traslladat en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. També van atendre dos ciclistes accidentats, una persona que feia barranquisme, un esquiador i excursionistes que s'havien perdut. Aquest any els bombers ja han fet uns 400 rescats, un centenar més que el mateix període de l'any passat.
Avui comença tot això l'operació tornada, que serà esgraonada. El Servei Català de Trànsit preveu que entre avui i demà retornin a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a 590.000 vehicles.
Aquest nombre de vehicles la converteix en l'operació tornada més voluminosa de l'any. Aquesta tarda ja s'instal·laran dos carrils addicionals de retorn a Barcelona en vies importants com la P7, en el tram sud de l'autopista, entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, i en el tram nord entre Sant Celoni i Montornès del Vallès. Pel que fa a les restriccions de circulació en aquesta via, la P7, entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre, hi haurà restriccions pels vehicles pesants entre l'Hospitalet de l'Infant i Maçanet de la Selva. Demà es preveu el pic màxim de mobilitat. Es recomana evitar les franges de la tarda i del vespre, que solen ser les més conflictives.
El Papa Lleó XIV farà aquest migdia la solemne benedicció Urbi et Orbi després de la missa de Pasqua, tot plegat l'endemà de presidir la seva primera vetlla pasqual a la Basílica de Sant Pere del Vaticà.
Cultetiam angelica turba celorum.
Una vetlla pasqual que, com marca la tradició, comença amb la cerimònia solemne de la benedicció del foc, la preparació del ciri pasqual, que dona llum a tot el temple, i la renovació de les promeses del baptisme. El pontífex va acabar l'homilia fent una crida a la concòrdia i a la pau.
Ovunque e sempre nel mondo crescano e fioriscano i doni pasquali della concòrdia e della pace.
Recordem que aquesta és la primera Setmana Santa de Lleó XIV com a pontífex, un papa que ja ha canviat alguns dels gestos i rituals dels seus predecessors. Per exemple, va portar la creu durant les 14 estacions del Via Crucis a Divendres Sant. Segons Glòria Barrete, directora del portal Catalunya Religió, el papa podria aprofitar la Pasqua per llançar avui un missatge més contundent. Són declaracions a 3cat.info.
El missatge més potent que potser ens donarà el papa Lleó XIV en aquesta Setmana Santa serà en la primera Urbi et Orbi, la benedicció que farà després del diumenge de Resurrecció. Recordem que és el dia central pels cristians de tot l'any i aquí veurem si realment explicita encara més el fi de la guerra que tots esperem.
Pasqua, evidentment, és sinònim de mones de xocolata que mantenen els preus de l'any passat i que no es beneficiaran encara de la baixada del preu del cacau. Aquesta matèria primera s'havia encarit molt aquests dos últims anys perquè la sequera n'havia reduït les collites i n'hi havia escassetat. Ara les pluges a l'Àfrica Occidental han provocat un superàvit de producció que ha fet caure el preu del cacau.
Ja està al nivell més baix des del maig del 2023. Tot i això, no es notarà a l'hora de comprar la mona de xocolata. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Miquel Zaguirre, explica per què.
La baixada de la xocolata, nosaltres ja teníem comprada la xocolata per aquesta Pasqua. I és això, que la baixada ha sigut aquest any, aquest febrer, quan ens han avisat de la baixada del preu del cacau. I si estem parlant de que la Pasqua és al març, finals de març, nosaltres les figures de xocolata comencen a fer-les a finals de gener. Un cop salten Reis, el dia 15 o 16 estem començant a fer figures de xocolata.
Els preus oscil·len entre els 40 i els 80 euros, depenent de quant pesa la figura de xocolata i de les hores que hi ha dedicat el pastisser per elaborar-la. Les pastisseries els mantenen semblants als de l'any passat, tal com explica Marta Massaguer, propietària de la Natxa Barcelona.
Aquest any els preus no s'han apujat, ho hem deixat exactament igual. Tots els pastissers venem al mateix preu que l'any passat.
Amb tot, els compradors són fidels a la tradició de la mona i, en el cas de les figures de xocolata, sobretot els infants i els seus padrins.
Sí, sí, pels fillols, per casa, encara que ja siguin grans, sempre comprem la mona.
Nosaltres prenem més de pastís que de xocolata. Xocolata i ja els nens són més grans. Poca xocolata, ho sé.
L'altre dia vam anar a sopar a casa d'unes amigues i els vam portar un ou d'així d'aquests de xocolata, m'ho ets a dintre i tal, però bueno, com a detall.
Si comparem, tot s'ha puixat, doncs mira, és un cop a l'any la mona, o sigui que val la pena.
Un quart de vuit del matí, la Generalitat podrà pagar els voluntaris que s'impliquin en els seus espais de debat, igual que cobren els escollits per les meses electorals o els jurats populars. Dimarts, el govern aprovarà la nova llei que regula per primera vegada els processos participatius amb la intenció que el Parlament hi doni llum verda abans de finals d'any, Albert Prat.
Què tal? Bon dia. Sí, quan la Generalitat es posa a elaborar una nova llei, té manera d'escoltar l'opinió dels ciutadans. Ho ha fet últimament sobre com acabar amb el malbaratament alimentari, de quina manera s'ha de protegir el litoral català o cap on ha d'anar la planificació hidrogràfica. Ara bé, Catalunya és l'única comunitat que no té una llei pròpia per regular aquest tipus de processos. Per això el govern ha decidit ara fixar les regles del joc. Entre altres mesures, proposa que es compensi amb diners els que hi participen o fins i tot que es pugui recollir l'opinió de la canalla, a diferència d'unes eleccions, per exemple, on no pot votar. Alicia Corral és la secretària de Funció Pública.
S'afavoreix la participació de totes les persones sense tenir en compte que siguin majors d'edat, es poden fer processos participatius per nens i, a més, es determinen mesures també de compensació i fins i tot remuneració per poder assistir.
La nova llei també servirà per regular els mateixos debats que es convoquen als ajuntaments. Els més habituals són els pressupostos participatius que permeten als veïns votar entre diverses propostes.
Gràcies, Albert. Més notícies. Un estudi liderat per l'Hospital Clínic i d'IVAPS demostra que les persones que tenen trastorn bipolar i es mediquen amb liti de manera constant tenen la meitat de mortalitat que els que ho fan, els que no ho fan o es prenen el tractament de manera discontínua. Es calcula que almenys un 2,6% de la població té aquest trastorn mental.
Les persones amb trastorn bipolar tenen canvis d'estat d'ànim molt pronunciats. Passen de l'eufòria a la depressió sobtadament i ho alternen en períodes sense símptomes. El tractament principal és el liti, que ajuda a estabilitzar aquests pacients. L'Hospital Clínic i d'IVAPS ha estudiat 15.000 persones amb trastorn bipolar a Catalunya entre el 2010 i el 2019 i ha constatat que prendre liti de manera constant fa baixar la mortalitat. Michel de Prisco és investigador d'IDIVAPS.
Les persones que tenien liti de manera contínua a la teràpia morien menys, però que les persones que prenien liti de manera discontínua més o menys era el mateix de les persones que no tenien liti a la teràpia.
Les persones amb trastorn bipolar tenen una taxa de mortalitat de prop de 6 morts per cada 1.000 pacients durant un any, sobretot perquè tenen un índex de suïcidi més alt que la resta de la població i també més probabilitats de tenir malalties cardiovasculars.
Un final a la producció de les dues plantes papereres de la multinacional International Paper a Valls i a Montblanc. Aquesta setmana s'ha aturat definitivament l'activitat i la majoria dels treballadors han firmat la rescissió de contractes i les indemnitzacions pactades fa uns dies entre el comitè i l'empresa. Des de Tarragona, Manel Sastre.
Amb la firma de les extincions de contracte que s'han materialitzat aquesta setmana es tanquen més de 70 anys d'activitat industrial a Valls i 50 a Montblanc. Es consuma així un tancament forçat per la multinacional International Paper que vol reduir producció a nivell mundial i que en el cas de Catalunya ha afectat aquestes dues plantes i ha deixat sense feina 163 treballadors que han acabat acceptant prejubilacions i indemnitzacions per sobre dels mínims legals com a mal menor, segons explica Antonio Moriana, que és president del comitè d'empresa de la factoria de Montblanc.
El que ara hem fet ha sigut unes prejubilacions a partir dels 56 anys fins als 63, que van amb uns percentatges equitatius. El gruix més gran va amb indemnització i després tenim un gruix petit, que és el d'un any o menys, que tindrà una indemnització mínima.
Mentrestant, s'està treballant per intentar recol·locar alguns dels treballadors que s'han quedat sense feina en empreses del sector.
Estem mirant, tenim alguna cosa per poder incorporar-se a unes altres empreses i que puguem seguir treballant al bloc, perquè és un bloc molt efectiu i molt treballador, i nosaltres voldríem això, seguir treballant i tindre un transcurs de la nostra vida laboral bo.
A partir d'ara només es mantenen actives 22 persones que aniran rescindint contractes entre juny i novembre, mentre es fan feines de desmantellament i tancament ordenat de les dues plantes.
Més qüestions. La tradicional baixada de Rais a Coll de Nargó ha tret centenars de turistes i curiosos a la llera del riu Segre. El seu pas per aquest municipi de l'Alt Urgell és el tercer any consecutiu que la cita es fa a la primavera per garantir que hi hagi prou cabal d'aigua per fer la baixada que homenatja l'ofici de raier declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Alba Mor.
Una desena de raiers han participat a la baixada repartits en dues embarcacions. Un dels rais ha començat el descens des del pont d'Organyà cap a 1:15. Al seu pas pel Club de Fígols també s'ha afegit una segona embarcació que ha navegat per la zona de la platgeta. Tot plegat amb un cabal que ha facilitat el recorregut. En parlen el Josep, la Berta, la Rosa Maria i el Xavier.
Molt segura,
sí, molt tranquil·la.
Hem pogut disfrutar a tope, vull dir, molt tranquil·la i molt segura.
Sí, el riu tenia unes condicions, la veritat és que molt bones.
Aquest any sí.
Sí.
Bé, ha estat molt divertida perquè amb aquesta corrent d'aigua he tingut algun problema amb el nostre rai que se'ns ha girat un parell de cops degut a la corrent, però ho hem pogut salvar. Molt bé, molt divertit aquest any.
Costava molt mantenir el rai recte perquè se'ls torçava de la corrent que hi havia. O sigui que, bueno, com a mínim, hi havia aigua, que per això es va fer el canvi de l'estiu ara, perquè no hi havia aigua, i ara, com a mínim, doncs, baixa una miqueta i fa goig una mica la baixada.
És la tercera edició que el rai es fa en la baixada a la primavera. El canvi va venir arran dels anys de sequera que impedien una navegació fluida de les embarcacions per poc cabal. A banda del descens, la baixada dels raiers de Coll de Nargó també preveu un homenatge a les dones dels raiers amb una ofrena floral.
I la plataforma per la Via Verda de Cambrils, Mont-roig i l'Hospitalet de l'Infant es va tornar a manifestar ahir per l'antic traçat ferroviari. L'entitat reclama que les obres del projecte comencin el més aviat possible i recorda que es van adjudicar ara fa 2 anys. L'Hospitalet de l'Infant, Ariadna Escoda.
Els activistes demanen l'entesa entre els 3 ajuntaments implicats, posant èmfasi en el de Mont-roig del Camp, que assenyalen que té reticències envers el projecte a causa de les obres d'urbanització complementària al seu pas pel nucli de Miami Platja. Nuri Nolla és la portaveu de la plataforma per la Via Verda de Cambrils, Mont-roig i l'Hospitalet.
I ens falta, doncs, que realment el punt de vista de Mont-roig canviï i pel tram de Miami, vull dir, es faci la millor solució urbanística que sigui, però que es faci la Via Verda, perquè tenim perill de que es perdi aquesta inversió.
L'entitat adverteix del perill, diuen que suposaria perdre els fons europeus que han de finançar l'actuació. La caminada popular d'aquest dissabte ha plegat un centenar de persones que han exigit el desencallament del projecte.
I avui, que és Pasqua a Florida, les caramelles són protagonistes en molts indrets del país. Aquestes cançons populars típiques de la Pasqua es canten per celebrar la resurrecció de Jesús i l'arribada de la primavera. Les de Súria al Bages apleguen més d'un miler de caramellaires i són les més multitudinàries de Catalunya.
Des de fa una dècada estan incloses al catàleg del patrimoni festiu del país. Cuaner per a Miquel, membre de la Comissió de Caramelles, en declaracions a 3Cat Info.
Súria és un poble de 6.000 habitants, amb uns 1.300 caramellaires aquest any. Hi ha 9 colles i 2 són corals, però sí que hi ha altres colles que fan balls de cascabells, ball de bastons, danses, i és com que al final jo crec que s'està adaptant la festa a l'actualitat i com perquè sigui com més diversa i que tothom se'n senti part també.
A Osona, les caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta són una de les tradicions més emblemàtiques de Catalunya d'aquest gènere.
Els goigs del Roser són l'eix central de la festa i són un cant de lloança a la Mare Déu del Roser que s'ha transmès per tradició oral des del segle XVI.
I també a la Catalunya Central, a l'Anoia, destaca la cantada de caramelles de la coral La Cuitora de la Llacuna.
Altres localitats on avui també es cantaran caramelles són Castelldefels, el Baix Llobregat, Guardiola de Berguedà, la Fuliola a l'Urgell o Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà.
I Philip Lassiter, un dels arranjadors i trompetistes més destacats de la música contemporània, actua aquest migdia a la Sala Jamboree de Barcelona. El seu so fusiona diversos estils, com ara el soul, el jazz, el funk i el gospel. Guanyador, doncs, a Premis Grammy, és una de les figures més sol·licitades del circuit internacional. Va ser el líder de la secció de metall del The New Power Generation a la banda de Prince i també ha treballat amb altres artistes com Ariana Grande, Robert Flack i també el Jaro, entre d'altres. Avui el Jamboree a Barcelona actuarà juntament amb Ferran Rico al baix, Artur Ponsà a la bateria i el guitarrista Enric Peinado.
L'informatiu del suplement.
La mona, sigui com sigui, és símbol de Pasqua, òbviament, però és que ara, senyors, a tot això hi hem de sumar la colomba pasquale.
Sí, sí, això és un invent relativament modern, de fa uns 50 anys. O sigui, la colomba és un bon producte. Clar, amb la mona parlem de més coses, no? I has de ser molt curós amb el record que té la gent, no? I això és lo important de la mona.
Uau, lluàvem, Jordi, l'aroma que feia.
Què?
Jo ja me l'he fotut.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
L'informatiu del suplement.
La Lliga de Futbol queda en mans del Barça després d'una jornada rodona, primer amb la derrota del Madrid al camp del Mallorca per 2-1 i en temps de descompte.
Compte que la té Muriqi a l'interior de l'àrea, Muriqi, xuta Muriqi, gol, 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 gol!
Així ho narrava el Sergi Camps al Tot Gira de Catalunya Ràdio i després gran cop d'autoritat del Barça amb la victòria al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid per 1-2 amb l'empat a 1 de Rashford, primer.
41 de la primera meitat, perd el Barça 1-0. La juga Rashford, Rashford per Olmo, Olmo per Rashford. Xuta Rashford, gol! Gol, 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 gol!
I amb el gol de Lewandowski per donar la victòria amb 3 punts molt, molt valuosos.
Pedri toca cap a Cancelo, situat com a extrem. Cancelo prova de retallar, entra dins àrea, col·loca la pilota a la cama dreta. Atenció, pot fer la rematada, la treu Musso, la
remata! Mira, mira, mira!
A la recta final del partit, el Barça que comença a acariciar aquesta Lliga i fa números. Albert Benet, bon dia.
Què tal, bon dia.
Ara té 7 punts més que el Madrid després de guanyar el primer dels 3 partits contra l'Atlètic de Madrid.
Juliano va avançar l'Atlètic de Madrid amb l'1-0 al minut 39, però Rashford de seguida va fer l'empat a 1 al minut 42 el dia que suplia Rafinha a l'11 titular. Empat a 1 al descans i amb l'Atlètic de Madrid amb un jugador menys per expulsió de Nico González. A la segona part, el VAR li va perdonar una vermella a Gerard Martín, que l'àrbitre sí que havia assenyalat en primera instància. I Lewandowski, acabat d'entrar al camp, ja al minut 87, a les acaballes, va fer el gol de la victòria amb el pit pràcticament a la zona de la samarreta on hi ha l'escut del Barça, en un acte reflex, i després d'una gran acció personal de Cancelo des de l'esquerra. Hansi Flick, l'entrenador del Barça.
You know that we never look...
Mai mirem el que fan els altres equips. Al final, tu has de fer la teva feina. Aconseguir els 3 punts està bé, però podem fer les coses millor, molt millor.
I think we also can make some situations better, much better.
El partit al Metropolitano va tenir moments de molta tensió, sobretot arran de l'expulsió de Nico González a l'Atlètic de Madrid i aquesta no expulsió de Gerard Martín al Barça. S'encaixava el tècnic matalasser Diego Simeone.
No hay mucho para hablar. La verdad que la jugada es clara. Llega tarde, pisa el pie, el tobillo entero. Pero bueno, hay que esperar que el CTA pueda verla bien en la semana para en la próxima jornada, si llega a repetirse a favor o en contra, quede claro qué cosa es.
Les notes negatives, les lesions d'Araujo i Bernal. L'uruguaià va demanar el canvi abans del descans, al minut 40, per unes molèsties als isquiotibials, unes molèsties musculars, i Bernal, a la segona part, amb un possible esquinç al turmell, pendents de saber què tenen exactament els dos futbolistes i si podran estar disponibles o no per aquest mateix dimecres en l'anada dels quarts de final de la Champions al Camp Nou, en el segon dels 3 partits contra l'Atlètic de Madrid en pocs dies. El Madrid li va servir en safata a la Lliga al Barça amb la derrota al camp del Mallorca per 2-1 amb un gol de Muriqi al descompte, just després que el Madrid hagués empatat el partit i quan semblava que l'equip d'Arbeloa podia fins i tot aconseguir el gol de la victòria al descompte. No va ser així i el tècnic del Madrid assumia tota la responsabilitat d'aquesta derrota en un dia en què va introduir moltes rotacions.
Esta derrota es mía y se lo he dicho a los jugadores, toda y absolutamente mía, y lo que necesito de ellos es que estén pensando ya en el partido del martes. O sea, cuando salgan del vestuario ya este partido se ha acabado para ellos. Yo soy el que tomo las decisiones, soy el que hago la alineación, soy el que hago los cambios, soy el que elijo cómo tenemos que jugar y esta derrota es absolutamente del entrenador del Real Madrid.
Dimarts al Madrid li arriba, recordeu, al Bayern, a la Champions. Amb 7 punts més que al Madrid i quan en queden 24 en joc, queden 8 jornades, el Barça podria proclamar-se campió de Lliga, atenció, guanyant el Clàssic contra el Madrid al Camp Nou el pròxim 10 de maig.
Efectivament, estic mirant el calendari. A veure, és fer volar molts coloms, això, eh?
És una opció,
però
és una possibilitat.
L'Espanyol dissabte que ve a casa, després tens el Celta a casa, després tens Getafe... fora, Osasuna fora, i després ja t'arriba al clàssic. Són moltes victòries consecutives, però no és impossible. Per tant, somiar continua sent gratis. Què més, Albert?
Una jornada que ens deixa també l'empat a 0 de l'Espanyol al camp del Betis, una bona actuació de Dimitrovic i també el Travesser van evitar la derrota d'un Espanyol que continua sense guanyar aquest 2026. Ja són 13 partits seguits sense sumar la victòria, però aquesta vegada amb un bon regust de boca pel treball defensiu de l'equip. Manolo González, del tècnic.
Nosaltres no podem fallar dos vegades un partit i equivocar-nos perquè el partit el perdrem. Hi ha equips que tenen la virtut de poder equivocar-se, posar-se 0-1 perdent i guanyar 3-1. Nosaltres és complicat que això ho aconseguim. Llavors, penso que tornar a tenir la porteria a 0 és vital per nosaltres.
També ha jugat ahir Real Societat 2, llevant 0. A la Lliga IFA, derrota de l'Espanyol al camp del Granada, 2-0. A l'ACB, victòria del bàsquet Girona, 84-91 a la pista del Granada i derrota de la Penya per 67-89 a casa contra l'UQAM de Múrcia.
El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com estàs, Joan Anton?
Bé, bé, molt bé, molt bé, molt pendent d'aquesta missió.
Has dormit molt poc, eh?
Poquíssim. Aquests dies pràcticament no dormo.
Vaig veure la teva transmissió en directe i com t'emocionaves en aquest moment.
And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Tenim aquesta nau Orion ja molt, molt a prop de la Lluna, Joan Anton, un moment històric que, a diferència del 1969, estem seguint amb tota mena de tecnologia, amb càmeres en alta definició, amb connexions en directe amb els astronautes de la tripulació, entre altres coses perquè la NASA ha posat a disposició de tothom online, minut a minut, d'aquesta missió, a més de tot de conferències diàries i actualitzacions a través de les xarxes. Per tant, tu estàs passant pipa, Joan Anton.
Sí, jo fins i tot he pensat de canviar el meu rellotge, el meu horari, i posar-me a l'horari que segueixen ells, perquè és que si no, és que no dormo. És que quan jo dormo ells treballen i quan ells treballen jo dormo. No pot ser. Mm.
Demà dilluns la nau s'apropa al màxim a la Lluna i també entrarem en aquesta fase aviat de la cara oculta de la Lluna, que crec que serà demà al vespre, oi?
Exacte, demà al vespre, sí.
Mm. Com està anant, Joan Anton?
Tot molt bé. De debò, des del punt de vista tècnic, és impressionant. Fixa't que hi havia dues correccions de trajectòria previstes, és a dir, són petites correccions per acabar d'afinar, i les dues correccions s'han anul·lat. Vull dir, la NASA ha decidit no fer-les perquè la trajectòria de la NASA és perfecta, perfecta, i tot va molt bé.
Mm. Com de prop són de la Lluna?
Doncs mira, la veritat és que ara són a 140.000 quilòmetres de la Lluna, això vol dir 320.000 quilòmetres de la Terra, ho acabo de mirar ara fa una estona, i aquest vespre, aproximadament sobre les 9 del vespre, la nau passarà pel punt en què la gravetat de la Lluna ja manarà per sobre de la gravetat de la Terra.
Explica'ns això, què vol dir?
Doncs mira, que fins ara el que estan fent és aquest viatge que fan cap a la Lluna, la gravetat de la Terra els està frenant. És com si estiguessin pujant una muntanya. Val? Hi ha la gravetat de la Terra que els, com una molla que els va frenant, però ells continuen tenint impuls i continuen anant per la Lluna. Però aquest vespre, a les 9 del matí, faran el cim i començaran a baixar. Vol dir que la gravetat de la Lluna serà més potent que la de la Terra i es tirarà d'ells, de manera que la nau s'accelerarà i ja farà l'últim pas, l'últim camí que li queda fins a la Lluna.
Demà al vespre, com expliquem, passen per aquesta cara oculta de la Lluna, i un cop hagin passat per aquí, entenc que després quin recorregut els queda, anar tornant.
Sí, sí, de fet hi haurà el màxim acostament demà, com dèiem, això passaran a 7.400 quilòmetres de distància de la superfície. També la nau passarà per la part més llunyana que mai cap humà ha anat, superaran el rècord que hi havia de distància, que era de l'Apolo 13, passaran a 400.000 quilòmetres de la Terra, i a partir de llavors ja tornaran. Entre dimarts i divendres és el viatge de tornada, i el dissabte dia 11 d'abril, és a dir, el pròxim dissabte, a la matinada, cap a les 2 del matí, caiguda a l'oceà Pacífic. Això serà a l'oceà Pacífic davant de les costes de San Diego.
Aquests dies, abans d'arribar a la Lluna, què està fent aquests 4 tripulants, aquests 4 astronautes? Com s'estan preparant per aquest moment en què estan tan a prop del nostre satèl·lit?
Fa moltíssimes coses. Mira, de fet, les últimes hores, bueno, ara estan dormint, però abans no se n'anessin a dormir, han repassat tot el procediment de màxim acostament a la Lluna. Ells s'han de prendre moltes dades, faran moltes fotografies, i amb instruments científics prendran moltes dades i ho han estat repassant. Però mira, una de les coses més interessants que han estat fent durant aquests dies de viatge és la famosa operació de RCP, que és aquesta reanimació cardiopulmonar que es fa, saps, que això de pressió sobre el pit en una persona que ha tingut una parada cardíaca. Perquè, clar, aquí a la Terra això funciona molt bé pel pes de la persona que està fent, que està apretant, no?, el pit. Però, clar, a l'espai en òrbita no hi ha pes. De manera que has de fer moltíssim esforç per fer aquesta operació. I, a més, quan tu apretes el pit d'una persona, hi ha l'acció-reacció que t'envia cap a fora, és a dir, fas com una molla i rebotes. I aquesta operació és superimportant, això s'ha practicat molts cops a l'Estació Espacial Internacional, però allà hi ha molt d'espai, però aquí ho estan practicant en una nau que bàsicament és petiteta, això és com una tenda de campanya de 6 persones, i és molt interessant aquestes operacions que estan fent, i també estan veient a l'esforç aquest requerit quant de temps una persona pot continuar fent aquesta operació de reanimació en cas necessari en un lloc tan confinat. Això és superinteressant i és una de les proves que més s'han estat fent durant aquests dies.
Ecografies oculars, també. Què és això?
Clar, mira, hi ha un problema que ja es va detectar fa molts anys, a l'Estació Espacial Internacional, que és amb aquesta manca de pes que tenen els astronautes quan són a l'espai. Sembla que el líquid cefalorraquidi puja de forma al nervi òptic i molts astronautes tenen problemes de visió, que es recupera quan tornen, però encara quan tornen estan uns dies amb uns certs problemes de visió, com uns flaixos de llum, etc. Doncs també s'han estat fent proves d'això, ecografies oculars, per controlar aquesta afectació que hi ha sobre el nervi òptic.
I, Joan Anton, què més t'està sorprenent del que estàs veient aquests dies? Perquè vam comentar molt també ahir aquestes fotografies que compartien tots els diaris amb aquestes fotos precioses de la Terra des d'on ells la veien, i realment impressiona i et fa sentir molt petit, eh?
Oh, tremendes, Roger, tremendes. N'hi ha una especialment que es va fer viral ahir, que sortia cap per avall, perquè, clar, l'espai no hi ha nord i sud, ni dalt ni a baix, no? Però que quan la gires, per veure-la millor, ens veus a nosaltres, veus la península Ibèrica i veus Catalunya. És una fotografia tremenda, impressionant, qui no l'hagi vista, que la vegi. L'han piulat per xarxes socials, es veuen aurores boreals, es veu el planeta Venus com un punt de llum i es veu la Terra preciosa. És que és impressionant.
Has estat capaç de detectar aquestes aurores boreals, tu, eh?
El perdona?
Dic que tu has pogut veure aquestes aurores boreals,
sí.
La fotografia
sí,
es veuen, eh?
A Islàndia, però no com ells, eh? Ja m'agradaria algun dia, que això ja no ho podré fer, Roger, sortir a l'espai i veure-la com les han vistes ells.
I'm the space plumber. I'm proud to call myself the space
plumber. Jo sóc la lampista espacial, estic orgullosa de ser-ho. Crec que és l'equipament més important a bord de la nau, o sigui que tots estem més tranquils ara que sabem que tot funciona. L'únic problema que tenia era que li costava arrencar.
Aquesta és la Cristina Koch, l'astronauta que va ser l'encarregada d'arreglar aquest lavabo que no acabava de funcionar, aquest petit problema inicial que van tenir, eh?
Sí, però és que la Babo ha continuat sent el protagonista, Roger. És tremendo, que en una missió com aquesta es converteixi... Mira, primer aquest problema, que la Cristina Koch el va arreglar. Tot semblava anar bé fins ahir dissabte, perquè van tornar a informar els astronautes d'una olor a cremat que venia del lavabo. Típica, aquesta olor que de vegades té un calefactor quan l'engegues i fa temps que no funciona, de pols, que s'ha dipositat pols, aquesta com de pols cremat. Es van fer comprovacions, es va veure que tot estava bé i els sensors de temperatura tots estaven bé. Es va dir, val, doncs és una mica de pols de la fabricació de la nau que s'ha dipositat. Però ha tornat a haver-hi problemes aquesta matinada, abans no se n'anessin a dormir, i el sistema que recull l'orina i que la llença fora de l'espai s'ha congelat pel fred de l'espai i l'orina no sortia cap a l'espai. I la NASA ha hagut de reorientar una mica la nau perquè li toqués el sol en aquella part, s'escalfés, i ara sí que sembla que el problema està resolt. Fixa-t'hi al lavabo.
Sempre hi havia hagut lavabos en aquestes missions, en aquestes naus, tenint en compte que només havien viatjat homes fins ara?
No. Òbviament, l'estació espacial té lavabos, però no, les missions Apollo no en tenien, perquè l'espai era encara molt més confinat que el que porten ells. Era una capsa de sabates. De manera que el que feien i el que s'ha fet avui quan ha fallat el lavabo són unes bosses que els astronautes es poden connectar, diríem, es poden acoblar, i aquestes bosses s'utilitzen per treure la orina i altres coses majors.
Clar, clar. Doncs bé, problema resolt. Algun altre problema més que hagin tingut?
Un altre d'aquests estúpids, però que es converteixen com a virals a les xarxes, a l'ordinador, el Microsoft Outlook, és el correu electrònic del comandant, va deixar de funcionar. Això no és cap problema important, perquè aquest correu electrònic, òbviament, no s'utilitza per la missió. És un correu electrònic personal que s'utilitza per les seves comunicacions amb la família, amb els amics i altres coses, però va haver de trucar al centre de control de Houston i demanar per l'informàtic de torn, típic, no?, perquè li arreglés en remot, i aquest informàtic es va connectar en remot a l'ordinador de Wiseman, que és el comandant, per arreglar el problema. Igual com aquí.
El que passa és que el resum és que estan en tot de cine. De fet, l'enlairament ja va ser tot un èxit, i això que havíem especulat que era molt probable que s'endarrerís algun dia, no?, perquè de tots els protocols sempre acaba passant alguna cosa. Però bé, se'n van poder sortir.
Sí, de fet, això ja ho demostra el que estem comentant ara, Roger, que les notícies siguin a l'outlook del comandant i al lavabo. Clar. Amb la Cristina Koch. I això ja és la demostració que tot funciona perfecte.
Mm-hmm. Per tant, enlairament, que va ser tot un èxit, i també una cançó que explica algunes de les coses que passen dins d'aquesta nau. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui ens despertem amb les novetats de l'Artemis 2 a la Terra es plana, a la nau de camí a la Lluna. Els astronautes s'estan despertant d'aquesta manera. Bé, ara estan dormint, però quan es despertin ho faran amb aquesta cançó, Joan Anton.
Són diferents cançons. De fet, tenen una playlist, però que és una playlist secreta. Ells no coneixen, ho ha fet la NASA, i ningú més no coneix. Vull dir, es divulga el mateix dia en què passen... La cançó és una tradició de la NASA dels anys 60, i durant l'època dels transbordadors espacials es va continuar amb aquesta tradició. Són cançons que saben que els agraden, o que ells mateixos van triar, o que les famílies han triat, o que simplement els controladors de Houston han triat. I mira, divendres va sonar el Green Light de John Legend. Ahir dissabte el Pink Pony Club de Chapel Row. I diumenge, ara dormen. Per tant, quan es despertin, que serà cap al migdia nostre, entre les 2 i les 3 de la tarda, no sabem quina cançó sonarà, però bueno, ho sabrem de seguida. Clar, el que dèiem abans, tenen un horari absolutament... Pensa que allà els està tocant el sol constantment. Són a l'espai i, per tant, tenen llum constant. I s'han de regir per un horari, bueno, un horari de rellotge que s'ha decidit que seria el de Houston. Això són 7 hores menys que nosaltres. De manera que ara estan dormint, i la seva rutina és que quan es desperten, això passarà doncs cap a això entre 2 i 3 nostres de la tarda, és quan els hi posen la música, que és música sorpresa, esmorzen, fan la higiene personal, miren el resum de tasques que han de fer, i després ve la jornada de treball, que és pràcticament tot el dia, que fan proves mèdiques, fan molt d'exercici. Roger, és molt important a l'espai fer exercici, perquè hi ha pèrdua de massa òssia i muscular, i fan manteniment de la nau, és a dir, neteja de la nau, i fotografies, en fi, fan moltes coses. Després ve el vespre, que això és per la nostra hora de Catalunya, entre les 2 de la matinada i les 5 de la matinada, hora nostra. Allà sopen, tots en conjunt, parlen amb les famílies, tenen temps per connectar-se, videoconferències amb les famílies, i preparen la nau per dormir. I llavors ve la nit, que es posen uns antifassos, perquè, clar, com et dic, el sol... I també hi ha unes persianes a les comportes, a les finestres, perquè els hi toca la llum, i és el que estan fent ara, dormir.
Doncs que descansin tranquils, Joan Anton, amb aquesta missió Camí de la Lluna, Camí de la cara oculta de la Lluna. Demà al vespre serà aquest moment també àlgid d'aquesta missió. És molt interessant també els moments previs a aquest enlairament, Joan Anton, com els van aïllar, no?, sí. Aquesta quarantena que van haver de passar. Com van ser les hores prèvies a l'enlairament, tenint en compte que hi ha tot un protocol marcadíssim?
Clar, no es pot permetre que es contagin d'una malaltia que pogués esdevenir a l'espai. Clar, imagina't, a 400.000 quilòmetres de la Terra, una malaltia important que aquí se solucionaria fàcilment en un hospital, allà podria significar un risc de mort, no? Llavors el que fan és una quarantena, els astronautes, dies abans d'enlairar-se, però no és una quarantena d'aquelles que els tanquen totalment incomunicat, sinó que és més soft, és més suau, i és en plan com a bombolla. Els seus familiars directes, és a dir, els seus cònjuges, les seves parelles i els seus fills, també passen aquest confinament, que és de bombolla familiar, en què redueixen les interaccions socials...
És a dir, ni els astronautes, ni els familiars dels astronautes, parelles i fills, poden tenir contactes amb altra gent.
Correcte.
Els 40 dies abans.
Els astronautes no en tenen, i a les famílies s'hi redueixen molt, els yeah. redueixen molt els contactes. I la nit abans de l'enlairament, també tradició, hi ha un lloc a prop del Centre Especial Kennedy que es diu el Beach House, la casa de la platja, on van a passar la nit, el dia abans de l'enlairament, la nit abans, i allà la passen amb les famílies. Per tant, és el que deia, és una bombolla, no és que els tinguin tancats, mm-hmm. saps? Però sí que redueixen molt interacció social.
Mm. I després d'aquesta nit, fins que no hi ha l'enlairament, quin és el protocol?
Llavors el que fan és dormen, quan es desperten al matí esmorzen, passen l'última revisió mèdica, que és superimportant. És rutinària, però clar, és molt important aquesta, perquè si algú d'ells, per exemple, tingués febre o algun símptoma que indiqués que té alguna cosa, allà haurien de reaccionar. Després fan una operació que és molt llarga i molt interessant i que la vam seguir en directe, que és la de què els hi posen els vestits especials. Això es fa metòdicament, molt a poc a poc, molt a poc a poc. És molt divertit veure-ho. I ja et dic, és superimportant, comproven tot. Després surten de l'edifici, ja vestits, surten de l'edifici on els hi han fet aquestes proves i els hi han posat els vestits. En aquell moment tornen a acostar-se a les seves famílies, però ja hi ha una cinta que els impedeix contacte de tocar. Aquí ja no es toquen, però sí que se saluden, s'envien petons, etc. I després pugen en uns vehicles elèctrics, que són els que els van dur cap a la plataforma d'enlairament. Allà pugen a dalt a la torre, i això és un coet de 98 metres, això és com un edifici de 30 pisos. Pugen a dalt de tot, en un ascensor, allà els esperen els enginyers de la Sala Blanca, que es diu la Sala Blanca és perquè els enginyers van vestits de blanc, i és com la rampa que du directament a la porta de la càpsula Orió. Obren la càpsula, els posen a dins, tanquen, això que estic dient així són hores, tanquen les dues portes, abandonen els enginyers la Sala Blanca, perquè, clar, és a punt de llançar-se el coet, mentre el coet s'està omplint de combustible. En fi, és una rutina molt, molt pensada, supermetòdica, però molt interessant.
Per què són de color taronja els vestits d'astronauta, Joan Anton?
Això és interessant, perquè es busca un color cridaner. Si hi hagués alguna dificultat, alguna emergència, hauria de ser fàcil localitzar un astronauta. Això sobretot, per exemple, pel retorn. Quan retornin, cauran a l'oceà Pacífic, la nau ha de quedar en vertical. Això les naus porten un sistema perquè si caiguessin malament, imagina't que caiguessin enfonsades cap avall, hi ha un mecanisme que les torna a girar i les torna a deixar cap amunt, perquè quan arribin els bussejadors han d'obrir l'escotill i els han de treure. Però si hi hagués algun problema, hauria de ser fàcil localitzar-los. I la millor manera de localitzar-los és que tinguin una cosa molt cridanera.
Joan Anton, tenint en compte que som davant també d'una operació política amb aquesta missió, tu creus que aquests propers dies veurem alguna comunicació entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i aquests quatre astronautes, tenint en compte que és possible comunicar-se per tota aquesta tecnologia que has anat explicant?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que el Trump, sabent com és, no deixarà passar una ocasió com aquesta.
Perquè fins ara no s'ha produït aquest moment.
No, jo crec que perquè deu estar esperant el moment. Deu estar esperant el moment, com van fer altres presidents, no? Com va fer Nixon en el seu moment. Jo crec que està esperant, i a més, això el pot servir en un moment geopolític molt complicat clar. Aquí a la Terra, doncs això el pot servir també per desviar una mica l'atenció. Però, mira, l'última notícia, Roger, que és fresquíssima, sembla que Trump està disposat per l'any vinent a tornar a proposar una reducció dràstica del pressupost de la NASA. Si fixa't quin contrasentit, no?
Sí, sí.
Aprofitarà això per rentar la cara, segur que farà aquesta comunicació, vaja, crec, i després es proposarà una reducció tremenda de pressupost de la NASA, com la que va proposar l'any passat, que, per cert, el Congrés li va tombar, i és possible que el Congrés l'any vinent li torni a tombar aquesta mania que té, i això ho fa simplement perquè vol traspassar diners de la NASA cap a les empreses privades. No sé, això és com disparar-se un tret al peu, ho hem comentat molts cops, perquè la Xina això s'ho està mirant i crec que la Xina està rient força.
Joan Anton Català, una abraçada ben forta, pendent d'Artemis, pendent de la Lluna.
Igualment,
cuida't,
Roger.
Fins aviat.
Apa.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Si vols fer la compra, ve a Tanacarrer. I tornant de vacances, segueix estalviant un 10% quan posis carburant a les gasolineres Carrefour. Per ser soci del Club Carrefour, acumula un 10% addicional a les mesures del govern espanyol. Fins al 8 d'abril al xec estalvi. On? A Carrefour, si ja ho diu la cançó.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Amb 547.000 oients, el suplement de Catalunya Ràdio es converteix en el programa líder dels dissabtes a Catalunya. Diumenge el programa també creix i suma 431.000 oients.
Gràcies a tots vosaltres, oients, i per molts anys de suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia.
Trobat en vida, el militar nord-americà ha desaparegut en l'avió que fa dos dies va abatre l'Iran.
El pilot està ferit, però sa i estalvi, segons ha confirmat fa una estona el mateix Donald Trump en un missatge a la seva xarxa social en què ha tret pit de l'operació militar d'aquesta nit a les muntanyes de l'Iran.
Però mitjans iranians expliquen que Teheran hauria abatut un altre avió nord-americà durant aquest rescat.
Tot plegat l'endemà que Trump hagi recordat a l'Iran que li queden 48 hores per reobrir l'estret d'Hormuz sota l'amenaça de desencadenar un infern.
Front Comú per demanar un impost als beneficis extraordinaris de les empreses energètiques pel conflicte a l'Orient Mitjà.
5 potències europees, entre elles Espanya, consideren que l'encariment de l'energia no l'han de suportar només consumidors i contribuents i exigeixen que les multinacionals assumeixin la seva part de responsabilitat.
És un diumenge d'operació tornada de Setmana Santa que es preveu que sigui la més voluminosa de l'any.
El Servei Català de Trànsit preveu que entre avui i demà tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a 590.000 vehicles. El pic màxim de mobilitat serà demà i avui es recomana evitar les franges de la tarda i del vespre. Per esponjar el trànsit aquesta tarda ja s'instal·laran 2 carrils addicionals de retorn a Barcelona a la P7.
En parlarem d'aquí una estona amb el Ramon Lamil, el director del Servei Català de Trànsit, un diumenge i dilluns de Pasqua també de mones de xocolata.
Que mantenen els preus de l'any passat i no es beneficiaran encara de la baixada del preu del cacau. Els preus oscil·len entre els 40 i els 80 euros, depenent de quant pesa la figura de xocolata i de les hores que li ha dedicat el pastisser.
Aquest migdia, primer Urbi et Orbi del Papa Lleó XIV.
Serà després de la missa de Pasqua. El pontífex podria aprofitar aquesta benedicció per llançar un missatge encara més contundent contra la guerra a l'Orient Mitjà.
Eslovàquia demana a Brussel·les que aixequi les sancions a Rússia per poder importar petroli i gas russos.
En paral·lel, el president turc ha rebut a Istanbul Zelensky i li ha dit que és important respectar la navegació al Mar Negre, això en referència als atacs atribuïts a Ucraïna contra vaixells que transporten petroli rus.
Un estudi demostra que les persones que tenen trastorn bipolar i es mediquen amb liti de manera constant tenen la meitat de mortalitat als que no ho fan.
O que els que es prenen el tractament de manera discontínua, segons aquest estudi liderat per l'Hospital Clínic i d'IVAPS. Es calcula que almenys un 2,6% de la població té aquest trastorn mental.
I avui Pasqua a Florida, en molts indrets del país hi sonaran les caramelles.
Són les cançons populars i típiques de la Pasqua que es canten per celebrar la resurrecció de Jesús i l'arribada de la primavera. Algunes de les més destacades són a Súria, a Sant Julià de Vilatorta i a la Llacuna.
I els esports?
Pedri, que ha heredat el braçalet de capità d'Araujo. La juga cap a la punta esquerra, la rep Rashford. Rashford prova de percutir per aquest costat. 41 de la primera meitat, perd el Barça 1-0. La juga Rashford, Rashford per Olmo, Olmo per Rashford. Xuta Rashford, gol! Gol, gol, gol!
Rashford va aconseguir empatar el partit i Lewandowski va posar la sentència.
Pedri toca cap a Cancelo, situat com a extrem. Cancelo prova de retallar, entra dins l'àrea, col·loca la pilota a la cama dreta. Atenció, pot fer la rematada, la treu Musso, la
remata, mira, i el gol!
El Barça guanya 1-2 contra l'Atlètic de Madrid i deixa el Real Madrid a 7 punts enrere a la Lliga després de perdre el camp del Mallorca.
Compte que la té Murici a l'interior de l'àrea, Murici, xuta Murici, gol, 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 gol!
Els blaugranes van guanyar contra 10 després de l'expulsió del matalasser Nico González. Ara es tornaran a veure les cares amb l'equip de Simeone dimecres que ve en el partit d'anada de quarts de final de la Champions.
El diari Ara, Hormuz, el nus que asfixia el món.
Un dia més, protagonisme per a la guerra a l'Orient Mig a les portades dels diaris. Aquest és el titular de l'Ara, sobrescrit damunt una imatge d'un grup de pescadors a la ciutat de Hesab, a Oman, un dels punts geogràfics de l'estret més proper a l'Iran. A La Vanguardia, la imatge principal és la de Robert Lewandowski celebrant aquest segon gol del Barça contra l'Atlètic de Madrid, però el titular també té la mirada posada en el conflicte bèl·lic. Trump recorda a l'Iran que el seu ultimàtum venç d'aquí 48 hores. El periòdico, en un altre sentit, hi veiem una il·lustració del relleu de Catalunya sobre un fons blau amb la silueta de diverses persones amb maletes. Doncs bé, sobre això, sobre la immigració concretament, apunta el periòdico al titular que els alcaldes agafen les regnes del repte migratori. I al Punt Avui es pregunten, a pagar la transició energètica cap a les renovables s'ha d'acompanyar d'una reducció del consum?
Avui també ens fixem amb la premsa que s'ha dit a Madrid, a El País, la corrupció a la banqueta.
Els casos Ábalos i Kitchen arriben als tribunals i es colen en les agendes del PP i del PSOE en vigílies de les eleccions andaluses. I, de fet, sobre això, El Mundo destaca en portada una entrevista a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, que afirma que l'operació Kitchen era impossible sense el coneixement de les altes esferes del PP. I encara un altre titular destacat del Mundo, Marlaska, Díaz, Montero i Puentes van volcar amb Ábalos. Tu ets decent, afirma el diari que li van dir. A La Razón, imatge d'una universitat en runes a l'Iran, un Iran que adverteix, llegim el titular, que Hormuz ja no tornarà a ser com abans, i a l'ABC tota la portada va dedicada al torero Morante de la Puebla, que assegura el següent: és lleig que ho digui jo, però torno perquè faig falta.
En gens per molts anys, Albert Postils, avui bufa 48 espelmes Josef Ahram.
Però realment és increïble quan sents que són molt més que matèria, no? I que són pura
energia. És un personatge que es va fer famós pel seu èxit a la borsa i des d'aleshores ha estat el centre de la polèmica, ja sigui per practicar el Kundalini, una teràpia basada en les energies del cos, o per endinsar-se en el món de les criptomonedes.
83 espelmes Lluís Foix.
Quan jo vaig venir a Barcelona, la diferència que hi havia entre algú que venia de poble i algú de Barcelona era sideral. No? O sigui,
va ser director de La Vanguardia i corresponsal a Londres i a Washington per aquest mateix diari. Com a escriptor ha guanyat el Premi Josep Pla de Narrativa per Aquella porta giratòria, la segona part de les seves memòries.
75 espelmes, Mercedes Milà.
Així és com t'ha dit que els directius són una colla...
Periodista d'una llarguíssima trajectòria, la seva carrera s'ha desenvolupat sobretot a Madrid. Ha presentat programes com Buenas noches, Jueves a Jueves i Queremos saber, i durant 15 anys també va conduir a reality de Gran Hermano.
Vida social. Al Palau de la Música, Marta Ferrer, una proposta musical pels més petits de la casa, Beba, Bra i Mozart.
Un concert en format acústic és un homenatge a la música clàssica centreeuropea amb noves versions modernes perquè petits i grans en gaudeixin. Una proposta recomanable per nens d'entre 0 i 5 anys, que avui es pot veure al Palau en dues sessions, a les 11 del matí i a 2:15 del migdia, les entrades per entre 10 i 18 euros.
El Heartbreak Hotel, encara s'hi pot veure, retorna a Haifa.
Àlex Rigola adapta i dirigeix la novel·la de Ghassan Kanafani sobre la història d'una mare i un pare palestins que, després de fugir de la seva ciutat natal, tornen a Haifa 20 anys després. Tot plegat protagonitzat per Ariadna Gil. Avui hi ha funció a 17:45 de la tarda i a les 8 del vespre les entrades a partir de 20 euros.
I avui a 11:15 el suplement Ariadna Gil. És l'hora del conte de l'Albert Postils, la narració a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El Talp.
Allò de posar llum a la foscor sempre ho havia trobat una bajanada. Totes les coses bones de la vida m'havien passat en la negror més absoluta. Un dia acabant, vaig topar amb la femella de talp més meravellosa del subsol. Un accident que ja fa 10 anys que dura. Un altre record que conservo amb un somriure és el festic que vaig organitzar sota terra amb els meus amics. No ens calia pas el sol. Érem feliços amb els cucs, les larves, les aranyes i la resta de suculents invertebrats que hi havia al banquet. Certament, allà baix érem pocs i ben avinguts. Formàvem una comunitat sense disputes veïnals ressenyables. Fins que una vegada algú va descobrir unes gravacions sospitoses. La policia que ho investigava va trigar mesos a treure'n l'entrellat, però gràcies al seu olfacte va acabar resolent el cas. Resulta que un dels veïns més il·lustres, algú de qui mai malpensaries, en realitat tenia una doble vida i era un espia que ens volia trair. És per això que el van acabar portant als tribunals. I el jutge, amb els seus ulls diminuts, el seu morro i el seu pelatge, el va condemnar a cadena perpètua per talp.
Música.
Open your eyes, I'm a wine, but I'm already
Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Amb què arribarem avui a les 8?
Doncs amb la tornada d'una de les veus més elegants del R&B actual, la nord-americana Raven Linney. Després de l'èxit massiu del seu últim disc, l'artista de Chicago acaba de publicar un doble senzill. I avui ens quedem amb Bobby, una cançó que podrem gaudir en directe aquest mes de juny al Primavera Sound de Barcelona.
Salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.